Temps de cega, de Magí, Balcells i Balcells. Capítol 4. Patró dels cadells. 7 dies després, 12 d'abril de 1638, Les Piles, Principat de Catalunya. Malgrat que ja era primavera i les primeres flors ja començaven a brostar, quan caia el sol i les terres de la Baixa Segarra s'assumien a la foscor, el fred es feia present a la comarca i obligava les famílies a recollir-se a casa, al voltant de la llar de foc. Dins l'estreta i allargassada casa de Cala Viuda, la família es congregava al voltant del foc, escalfant-se les mans, mentre l'olla bullien els trumfos i un bon grapat de cols de l'hort que obria la gana a tots els presents. Integrada dins el clos del poble, la casa estava feta de pedra i bigues de fusta, aixecada en plena costa del castell i aguantada costat i costat per dues cases de semblants condicions. Estava constituïda per un soterrani, planta baixa, dos pisos i unes golfes. Mirant la façana, s'observava una estreta i vella casa amb una porteta a la part dreta i una altra a l'esquerra. La porta de la dreta, situada més amunt que la de l'esquerra per la inclinació de la costa, era l'entrada de la casa, mentre que la de l'esquerra, que donava pas al soterrani, servia d'estable per allotjar el bé més preuat de la família, el matxo. A la planta baixa, amb un sostre molt baix per guardar millor l'escalfor, hi havia la cuina, el lloc on la família passava la major part del temps. Al centre hi havia una taula, amb esquerra els fogons i el rebost, a mà dreta l'escala i al fons la llar de foc amb un banc al davant. Al primer pis, amb dues portetes amb marc de vidre que donaven al balcó, hi havia la sala, una habitació freda i gran, moblada amb un bufet de noguer que contenia la vaixella de festa i les estovalles de la família, i un armari raconer encastat en l'angle de 90 graus que formaven les dues parets, amb unes portes de fusta a la part inferior i vidre a la superior, amb quatre prestatgeries engalanades en punta de coixí. Just al centre, hi havia una gran taula de roure amb cadires avisades i dues cadires bones de repòs, enfront al balcó. La sala només s'usava pel dinar de Nadal i festa major, per celebracions importants com podien ser batejos, casaments i funerals, o quan hi havia la visita del rector o el notari, les dues personalitats que representaven, a ulls de la societat catalana, els valors més importants: la religió, imprescindible per portar una vida ordenada, i la llei, absolutament necessària per dictar capítols matrimonials i testaments en profit de l'hereu per la continuïtat i conservació de la casa i cognom. A la part de darrere de la primera planta hi havia dues habitacions de matrimoni i a la tercera planta, quatre habitacions més. Finalment, a les golfes s'acumulaven els trastos i s'assecaven els fuets i les llonganisses. A la cuina, la padrina Coloma endreçava amb la seva filla Maria i la seva jove Caterina, mentre l'hereu bevia del porró a la taula tot contemplant els seus fills i nebots davant la xemeneia. Els quatre nens escoltaven bocabadats les paraules del padrí Joan. I així va ser com el meu avi va expulsar els piratis turcs de l'Ispilis. Però, per què van venir pirates a l'Ispilis, si no tenim mar? Va preguntar el petit Agustí. El meu avi era un bandoler molt temut, i ell i el senyor Prous tenien una cosa que els pirates buscaven. Per això van venir fins aquí, va dir el padrí Joan. I ara us explicaré com el noble cavaller Guillem de Caral i la seva estimada Maria Balcells van amagar el tresor dels templers. Oh, el teu pare un altre cop comptant rondalles als nens, va dir Caterina, tocant l'espatlla del seu marit, l'hereu Joan. Mira'ls, estan bocabadats, va contestar Joan, amb un somriure mentre es treia la barretina. Que ho aprofitin, perquè quan creixin i s'adonin dels paris que els ha tocat, va dir la padrina Coloma, tot acostant-se a la taula amb plats i gots. Mare, va dir l'hereu. Què? Va contestar la padrina. No dic pas cap mentida. Déu ens doni mans però no es treballi als camps. Els seus paris haurien de ser aquí ajudant-te el tros en lloc d'estar amagats a l'església. Mare, no tenim tanta terra com per viure-hi tots, li va contestar Joan. El Magí i el Llorenç es guanyen bé la vida fent el que fan, i a més ho fan per la causa, va dir Maria, defensant el seu marit i el seu germà Llorenç. Ja en tirarem un bon tros a l'olla de la causa, va gemegar la padrina amb ironia. Fa 10 dies que estan amagats a l'església amb els seus amigots i els hem d'alimentar naltros, que ja passem prou gana. A més, si algú s'adoni que hi ha bandolers a la parròquia i ho diu el comte de Santa Coloma, la ballarem magra. Dins la petita casa, habitualment, hi vivien 11 persones, els padrins Joan i Coloma, l'hereu Joan i la seva dona Caterina amb llurs fills, Agustí i Francesc, Maria Balcells i Magí Roget amb els seus dos fills Miquel i Ramona i Llorenç Balcells, el cavaler de la casa. L'hereu Joan, Llorenç i Maria eren germans, i tot i el que més normal hauria estat que aquests dos últims haguessin marxat de casa, A causa de la carestia que es vivia al Principat i que Llorenç i Magí es guanyaven prou bé la vida, havien decidit quedar-se a Cala Viuda i aportar una part dels seus sous per al sosteniment familiar. La gent del poble no és ruc, seguia la padrina. Fa molts dies que no veuen el Llorenç i el Magí. Si veuen que portem menjar a la parròquia, podrien malpensar. Per això el porti el petit Miquel, va contestar Joan. No rondinis més, padrina, va dir el petit Miquel, tot abraçant a la seva àvia. Serà possible aquest marrec, va dir el padrí Joan des de la xamaneia. És més viu que la guineu, va dir-li la padrina fent-li un petó. Miquelet, va dir l'hereu, explica-li al teu pare i al tiet Llorenç que avui els homes del virrei han entrat al castell de Vallespinosa. Buscaven a Flor d'Espina, però no l'han trobat. Després han anat a Vallverd i al Mas del Cúgol, ho han regirat tot i han detingut diverses persones. Tu creus que el nen els ha d'explicar això? Va dir la padrina. Jo no hi puc anar, mare, va dir l'hereu. Després del que va passar fa 4 anys no em puc implicar. El costum de bandolejar sempre havia estat molt present a Cala Viuda i malgrat que ni el padrí Joan ni l'hereu havien estat mai bandolers, es van veure forçats a intervenir en una ocasió. L'extrema fam que es vivia al país i el diferent tracte que es donava des de la cort de Madrid en funció de si era nyerro o cadell va fer reaccionar els cadells just en un moment en què a Cala Viuda es necessitava aconseguir diners fos com fos. Mentre que Serrallonga i Trucafort, ambdós cadells, van ser esquarterats públicament a Barcelona, Roca Guinarda, el més famós nyerro del país, havia estat indultat i convertit en capitán dels tercios. Sempre havia corregut la brama que els nyerros, molts d'ells aristòcrates arruïnats, actuaven conxorxats amb el virrei i la corona. Així que, poc després de l'execució de Serrallonga, Flor d'Espina va preparar un assaltament a un carregament de plata que es dirigia a Flandes. I l'hereu Joan, pressionat per la fam que patia la família, però també per convicció, es va presentar voluntari. Com la majoria de pagesos de la contrada, l'hereu va participar en les quadrilles de Flor d'Espina per venjar Serrallonga, però el cas era que el masover del castell de les Piles va explicar al comte de Santa Coloma que estava segur que l'hereu Joan hi havia participat. Tot i que en aquells moments Dalmau encara no era virrei i que la paraula del masover del castell de les Piles contra la de l'hereu era de dubtosa credibilitat, ja que el masover era un mentider compulsiu, des de llavors l'hereu Joan evitava fer res que el pogués comprometre per pura precaució. Tu no et pots implicar i en Miquelet sí? Va dir la padrina. Hem de simular normalitat. El Miquelet cada vespre porta les sobres de casa als porcs del corral. Ningú sospitarà, va contestar l'hereu. El petit Miquel, de només 4 anys, era llest i entranyable. Es passava el dia davant de casa, en plena costa del castell, jugant per terra, cantant la cançó de Flor d'Espina i imaginant-se com a part d'un conte de meravelles. Parlava amb tothom, sempre preguntava i ajudava aquell que ho necessités. Era afectuós i molt simpàtic. Tenia mig poble enamorat. Tot i la seva curta edat, tan bon punt sortia el sol, baixava fins a la font amb un canti per portar una mica d'aigua a casa, la poca que podia carregar, i al vespre, havent sopat, baixava fins al corral, molt proper a l'església, per donar les deixalles als dos porcs que tenien. Ara portaràs aquesta galleda ben tapada a l'església, fill, va dir-li la seva mare Maria. Què tenin avui per sopar? Va preguntar el petit Miquel. El mateix que ahir, va dir la padrina. Trumfos xafarots. Els trumfos, cultivats al poble no feia més de 30 anys, eren uns tubercles originaris del Perú que naixien sota la terra. La padrina Coloma, originària de Biure de Gaià, el poblet del costat, havia vist com els frares hospitalers del poble els cultivaven en gran quantitat. Així que, quan es va casar amb Joan Balcells i va venir a viure a les Piles, va convèncer el seu marit per cultivar-los a l'hort. Des de llavors, la vella Coloma havia inventat un plat que consistia en trumfos bullits amb cols d'hivern, aixafats i passats després per la paella amb el mateix oli on s'havien fregit les cansalades que l'acompanyaven. Aquesta era la recepta completa, però ja feia temps que la cansalada no formava part de l'àpat, atesa la carestia del país. «Vigila, fill?», li va dir la seva mare. «Camina per les ombris», li va dir la padrina. «I vigila que l'Enric no t'espiï, és un malparit». «Quin Enric?», va preguntar Maria. «El masover del castell?». «Sí, la llengua d'un mal veí pica més que l'escorpí», va dir la padrina. No te'n fis. Si pogués es vendria l'ànima. Segur que ho xerraria tot el comte de Santa Coloma a canvi d'unis monedis. Tranquil·la, padrina. T'estimo, va dir el nen, tot abraçant a la seva àvia rondinaire. La llengua no té ossos, però em trenca de molt grossos, va sentenciar la padrina. Que Déu ens agafi confessats. El petit Miquel va sortir de casa i va seguir costa avall, anant per les ombres que dibuixava la llum de la lluna i procurant no trencar el silenci. Però, arribant al capdavall de la baixada, de sobte, el va sorprendre el masover del castell. «Què portes aquí, nen?», va preguntar-li l'Enric. «Menjar pels tocinos», va contestar immediatament el petit. I a que la viuda els hi doneu trumfos als porcs? Va dir l'Enric, tot destapant la galleda. A les berres que han de parir, sí, va contestar amb rapidesa en Miquelet. Ah, sí? I els berros que els hi doneu? No sé. Què et dona tu la teva dona? Va dir en Miquelet. Vigila, nen, vigila, li va dir Enric agafant-lo del braç. El petit Miquel, sense pensar-ho, va donar-li una puntada de peu a l'entrecuix i l'home va caure a terra gesticulant i amb feines per emetre qualsevol so comprensible. Llavors, en Miquelet va córrer cap a l'església amb la por al cos i un cop allà va simular el cant de l'òliba davant la porta. Quan el mossèn va obrir, en Miquelet va córrer cap al seu pare. El va abraçar amb força i li va dir: «Heu de marxar, papa». «Per què, fill meu?», va contestar Magí Roget. «El tiet Joan diu que els homes del virrei han regirat Vallespinosa i Vallverd buscant a Flor d'Espina i han detingut uns homes». «On és Flor d'Espina?», va preguntar Llorenç al rector. «El noi té raó», va dir el rector nerviós. «Aquí no esteu segurs. Ens hem de dispersar. Si avui han anat a Vallespinosa i Vallverd, demà podríem venir aquí». «M'ha vist l'Enric», va dir el nen. «T'ha vist? Li has dit alguna cosa?», li va preguntar son pare. «Li ha dit que portava menjar pels porcs, però ell ha destapat la galleda i ha vist els trumfos. Llavors ha començat a fer-me preguntes i m'ha agafat del braç», va dir el nen, ensenyant-li les marques vermelles del braç. «Fill de puta!», va exclamar Magí. «Mal padranyal!», va cridar un home. «Mal padranyal, defensors de la terra!», van dir tots a l'uníson. «Li ha fotut una puntada de peu als collons i ha vingut corrents», va afegir en Miquelet. «Collons, en Miquelet!», va exclamar un home, fent néixer la rialla de tots. «Heu de marxar ara mateix», va dir el rector. «Pel que em diuen a les confessions, l'Enric té la llengua molt llarga». «I on anem?», va preguntar Llorenç. «Tu i en Magí anireu al castell de Savallà amb el diamant. Ningú sospita del comte de Savallà. A més, Flor d'Espina està amagat allà», va dir el rector. «Els altres us dirigireu en grups separats de tres. Uns anireu al castell de Santa Perpètua, els altres a Querol, els altres de Salmella i els altres fins a Vila-rodona. Teniu, poseu-vos aquest llaç groc a la camisa i ensenyeu-lo quan sigueu enfront dels portals d'aquests llocs que us he dit. Ells entendran el senyal. Jo acompanyaré el noi fins a calar viuda perquè aquell cabró de l'Enric no li pugui fer res més». «Papa», va dir en Miquelet, amb llàgrimes als ulls, «jo vull que tornis a casa». «Tranquil, Miquelet», va dir Magí. «Tornaré, t'ho juro». «T'estimo, papa», va dir en Miquelet, abraçant el seu pare amb força. «I jo, Miquelet, fes un petó a la mare de part meva», va dir-li el seu pare, acariciant-lo. Li va fer un suau petó a la galta, el va abraçar amb força i es va acomiadar. Com que els dos portals del poble tancaven amb l'últim raig de sol i no es tornaven a obrir fins a la matinada, van haver de descendir per la finestra de la sagristia amb una llarga corda. Llorenç i Magí es van dirigir cap al camí de la Font de Llorac, cap al nord, i els altres van emprendre el camí del Molí del Prous, cap al sud. Havent passat la font, Magí i Llorenç van passar pel Tossal Rodó i les Verdines fins a arribar al costerut poble de Savallà, coronat per l'immens castell-palau del comte Boixadors. El petit poble de Savallà, esglaonat al vessant sud d'un tossal, tenia els seus orígens en un petit castell del segle XI, com tots els poblets de la Baixa Segarra, construït un cop reconquerida la terra als sarraïns. Temps després, el 1285, el rei Pere II de Catalunya i Aragó va crear una gran baronia que comprenia Savallà, les Piles i Guimons, que va recaure en mans dels Timor. Aquests van senyorejar el feu durant molts anys fins que Francesca de Timor es va casar amb Berenguer de Boixadors a finals del segle XIV, moment en el qual la baronia va canviar de llinatge. Assentat el poder dels Boixadors i enriquits per les seves gestes, van decidir enderrocar el vell i petit castell medieval de Savallà per erigir un magnífic castell-palau renaixentista de 4 pisos, conformat per unes altes parets de pedra decorades amb finestrals amb guardapols flamígers i mènsules en forma de carobins. Quan Llorenç i Magí van entrar al castell, es van quedar bocabadats. Només travessar la porta, un vell pati va aparèixer davant seu, amb una escala magna de 2 rams carregada sobre arcs rampants que ascendia fins a una galeria gòtica tardana extraordinàriament vella. Mai havien vist un edifici com aquell. Un membre del servei els va fer pujar i els dos bandolers espilencs van entrar a la gran sala. Allà els van fer esperar una bona estona a la claror de la llum de les espelmes, mentre contemplaven la gran llar de foc i el setial comtal coronat per l'escut d'armes dels Boixadors. Sobre fons vermell, una cèrbola passant de plata. Magí i Llorenç estaven expectants per veure quina seria l'estratègia de Flor d'Espina. El consideraven un home intel·ligent i sentien gran admiració per ell, no només perquè els pagués el sou, sinó perquè era un home íntegre que lluitava per la dignitat de la gent més desafavorida. S'havien de tenir molt ben posats per estar tants anys assaltant els carruatges dels recaptadors d'impostos, més tenint en compte la violència que des de Madrid s'havia ordenat contra els bandolers catalans durant molts anys. A més, en aquella contrada tothom sabia qui era el més famós bandoler, i tot i així, mai havia deixat de lluitar contra el que considerava injust, fins i tot a risc de la seva integritat. Per això, Magí i Llorenç sentien gran respecte per ell. Josep de Biure i Margarit, que tothom coneixia com Flor d'Espina, era l'hereu de la noble família Margarit, senyors de Castell-Empordà, i per matrimoni, hereu legítim del patrimoni dels Biure, que comprenia la baronia de Vall Espinosa, la de Preixens i la castlania de Vallverd. Josep, que en un principi es deia Josep de Margarit i Biure, va casar amb la seva cosina Maria de Biure i Cardona, pobilla de Vall Espinosa, i per exigències del seu sogre, Josep es va haver d'intercanviar els cognoms per poder aconseguir l'herència de la seva dona. Així, es va convertir en Josep de Biure i Margarit. El temps que va invertir amb el seu sogre, Rafael de Biure, un home extremadament violent, molt vinculat amb el bandolerisme, va deixar gran empremta sobre Josep, fins al punt que va abraçar la causa dels cadells per honor i lleialtat al bé de la seva estimada pàtria, sens dubte, Catalunya. A partir d'aquí, com que en l'escut d'armes dels Margarit hi apareixien tres flors, i com que Josep de Biure i Margarit vivia al castell de Vall Espinosa, va començar a ser conegut com a Flor d'Espina. Les quadrilles de Flor d'Espina van ser tan actives i famoses contra els nyerros que el 1627 el nyerro Perot Rocaguinarda va saltar al castell de Vall Espinosa i per poc no els va matar. Finalment, amb la mort del sogre, Josep de Biure i Margarit es va convertir, de iure, en un dels nobles més poderosos de l'indret i va fer amistat amb els cadells més importants del Principat per conjurar-se contra la monarquia hispànica, a parer seu, la causant de tots els mals que patia la noble nació catalana. «Què hi feu aquí?», va exclamar Josep de Biure, entrant acompanyat de Bernat de Boixadors. «Senyor», va exclamar Llorenç, «ens han informat que avui han regirat el vostre castell de Vall Espinosa i les vostres possessions de Vallverd». «Com pot ser que no us hagin informat?», va inquirir Bernat de Boixadors. «Deuen haver matat tots els coloms missatgers», va dir en Flor d'Espina. «Han detingut alguns homes», va dir Magí Roget. A més, a les piles no estàvem segurs. Alguns homes estaven molt pendents de la parròquia. El vostre masover del castell de les piles no és de fiar», va dir Llorenç al senyor Boixadors. «Sí, en sóc conscient», va dir Bernat de Boixadors. «I qui us ha fet venir fins aquí? El senyor rector?» «Exacte», va dir Llorenç. «El senyor rector ens ha enviat fins aquí». «Heu fet bé», va dir Josep de Biure. «Senyor baró, per què no ens vau informar del que havíem de robar?», va preguntar Llorenç inquiet. «Per precaució. Sabia que era una garantia d'un préstec genovès a la corona i per les informacions que tenia havia de tractar-se d'una garantia de gran valor. Algunes persones van informar-me en molt poc temps del recorregut del carruatge i tenint en compte que el virrei és d'aquesta comarca i que aquí tothom sap que els bandolers de la zona actuen a les meves ordres, vaig haver d'amagar-me per precaució. El comte de Santa Coloma no és tonto. Havíem quedat que, un cop assaltat el carregament, el conduiríeu fins al molí del senyor Prous i després fins a la parròquia de les Piles, on el rector us donaria indicacions. «Això últim ho desconeixíem», va dir Llorenç. «Sabíem que havíem de deixar el carro al molí del Prous i que havíem d'anar a la parròquia, però no sabíem que ja hi hauria un rector». «Així el rector ja sabia que hi aniríem?», va dir Magí. «Déu que el va parir, ens va fotre un ensurt de mort». «El senyor rector sempre està de conya», va dir Bernat amb un somriure. «Ell ja sabia que arribaríeu a l'església. La seva missió era amagar-vos i informar-nos a nosaltres». «I el diamant?», va inquirir Flor d'Espina. Llorenç va obrir el seu serró i va treure la pedra preciosa embolicada amb un drap. Quan va apartar el teixit, el diamant va captar la tènua llum de les espelmes, tot dibuixant diversos colors de l'espectre en les seves facetes i fent brillar els ulls d'emoció a tots els presents. «Increïble!», va exclamar Josep de Biure tot agafant-lo. «És immens!», va dir Bernat de Boixadors, meravellat. «Aquest diamant, a més de ser la garantia d'un préstec, és un tresor molt buscat per l'Església», va dir Magí Roget. «Buscat per l'Església? I tu què sabràs?», va dir Bernat de Boixadors de forma impertinent. «El meu pare tenia un taller d'ulleres a Barcelona. I d'altra banda era joier, feina que va aprendre del seu germà Joan», va respondre Magí amb autoritat. «El meu oncle tenia un taller a Girona i sempre afirmava que existia un diamant idèntic a aquest. Estava obsessionat amb aquesta joia i m'havia parlat d'ella infinitat de vegades. És el diamant de Praga, un diamant pel qual l'Església estaria disposada a matar, segons el meu oncle». «El diamant de Praga?», va preguntar Bernat. «Idèntic a aquest? Què té d'especial aquest diamant perquè pugui ser idèntic al que deia el teu oncle?», va preguntar Flor d'Espina. «La mida i els gravats», va contestar Magí, tot assenyalant els rectangles de la part superior i l'escala de cargol de les parts inferiors. Josep de Biure anava girant el diamant mentre el comte de Savallà mirava absolutament encuriosit. Quan van veure els gravats i les esferes, instantàniament, un esgarrifant se'ls va recórrer de cap a peus fins a deixar-los amb la pell de gallina. El meu oncle, seguia Magí, deia que el diamant més gran del món estava custodiat a Praga. Deia que era de la mida d'un puny i de talla brillant ideal, amb les cares gravades amb dos dibuixos diferents i amb quatre petites esferes a l'interior, dues incolores, una de color marró i l'altra vermella. Deia que aquest diamant havia estat un dels detonants de la gran guerra entre catòlics i protestants. El detonant de la guerra, va dir el comte de Savallà, amb incredulitat. Un moment, va dir Flor d'Espina. L'home que em va facilitar la informació del recorregut del diamant, recordo que em va dir que era una valuosíssima joia que el pare del rei Pasmado havia aconseguit dels seus cosins austríacs, una joia provinent de Bohèmia, de Praga. Vols dir que el que diu aquest jove pot ser veritat? Va inquirir Bernat de Boixadors. No ho sé, però si fos veritat, tindríem una poderosa arma de negociació, va dir en Flor d'Espina. Portem-li en Fontanella, és un home culte i molt llegit. Sí, bona idea, va dir Flor d'Espina. I vosaltres dos ens acompanyareu. Ens podeu ser útils. Si en Fontanella no en sap res, anirem a veure el vostre oncle. Qui és Fontanella? Va preguntar Llorenç. Joan Pere Fontanella és un importantíssim jurista de Barcelona. Farem defensor de la legalitat i institucions catalanes. I patró dels cadells, va dir Flor d'Espina. Barcelona? Anirem a Barcelona? Va dir Llorenç, meravellat. Als seus 27 anys, Llorenç no havia sortit mai de la Baixa Segarra i la sola idea d'anar a la capital de Catalunya li semblava impossible. Temps de cega, de Magí, Balcells i Balcells.